și prisul străin.
Formentera i Eivissa, aquest matí tenim l'immens plaer, com resa una de les seves cançons, de parlar una estona amb en David Caravent. Ell ja ha xerrat amb nosaltres aquí al de Far a Far, coincidint amb la publicació d'alguns dels discs de Mishima o la vinentesa del concert de Sant Jaume el 2015 a Formentera. Aquest cop li van plantejar una conversa sobre el fet d'escriure el seu món particular d'interessos literaris i cinematogràfics. I per descomptat, per parlar de la seva banda, Mishima, que va obrir un camí de música fet en català des dels marges, que gràcies a una fornada històrica de bandes arreu dels territoris de parla catalana, s'ha acabat convertint en música de grans minories. Sense més preàmbuls, el saludarem ja. Molt bon dia, David. Benvingut al de Far a Far, benvingut a Formentera i a Eivissa.
Molt bon dia, moltes gràcies per acollir-me.
No, gràcies a tu per fer-nos un lloquet i atendre'ns aquest matí. Estàs ben despert? Vull dir, a quina hora et lleves els matins? Ets home de rutines? Esmorzes sempre el mateix?
Ho intento. Jo crec que la vida de gairebé de tots nosaltres sempre és una lluita per trobar la teva pròpia, per descobrir quina és la teva rutina. Vas negociant amb tu mateix quina és la teva rutina i en breus èpoques la trobes, no? Jo sí, ara últimament estic llevant-me a quarts de nou, durant l'hivern me'n llevo a quarts de vuit i em concedeixo aquesta hora més a l'estiu.
Molt bé, escolta, ho dic perquè començarem forts. Deixar créixer l'estrany de forma poètica és aquesta una de les tasques inajornables, inevitables de l'existència d'un. No només la reconciliació, sinó l'encoratjament de l'estrany.
Sí, adonar-nos que no estem fets d'una sola peça i que dintre de nosaltres, com deia allò, quan diu el Bob Dylan en una de les cançons de l'últim disc, doncs jo continc multituds, no? Estem fets de tradicions que fins i tot desconeixem, de velles supersticions de les que no en som conscients, de mites i tenim diferents personalitats. Els grecs les convertien en divinitats, no? La ira, la gelosia, l'enamorament, tot, són personalitats que tenim i que ens fan patrons de conducta que ens fan comportar-nos de maneres inesperades fins i tot per nosaltres mateixos. I això vol dir que hem d'estar una mica oberts a l'altre que portem a dins de nosaltres.
Uh-huh. Escolta, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt bé. Estic preparant un cap de setmana. Avui tenim concert a Martorell, demà en tenim Esterri d'Àneu, que està
guapo. Vas estar al Doctor Music, tu, o no?
Al Doctor Music no hi vaig ser. Qui va tocar va ser el Marc Lloret, el pianista de Mishima.
No, però dic els primers, estic parlant de l'any 96, 97.
Sí. Jo també estic parlant d'aquests anys. No, jo no hi vaig anar, però ja et dic, el Marc Lloret, el pianista, sí que sí. No només hi va anar, sinó que hi va tocar.
Uau, però quin art té Marc Lloret, perquè va tocar amb 14 anys.
Hauria de ser molt jove, no sé, hauria de tenir-ne 17 o una cosa així, perquè era una banda que es deia Orange, i ell n'era el líder.
Ai, mira!
I el baixista era el Dani Acedo, i el Dani Acedo també va ser baixista a Mishima. És a dir, que Mishima és un projecte construït a partir de les restes del naufragi, si podem parlar de naufragi d'Orange. I Orange van tocar allà, sí.
Que guai! Molt bé, molt bé. Escolta, dius Esterri i Dàneu, no? Fresquets!
Sí, espero, no sé. Fins i tot tan fresquets que em sembla que hi ha risc de pluja. O sigui que no sé si farem tot aquest viatge per haver de cancel·lar el concert o per haver-lo de tocar dintre d'un menjador.
En fi, pren una biodramina. Qualsevol cas,
escolta. Exacte.
Escolta, i el teu dia a dia amb dos fills adolescents, com és?
Et diria que un dels dos comença a ser adolescent i l'altre encara no.
Ni preadolescent.
Ni pre. Molt bé, el rol de pare m'agrada, n'he d'aprendre, com sempre, doncs en vas aprenent a poc a poc, vas fent les teves cagades i els teus encerts i les teves cagades, però és divertit, és entretingut, i realment es pot convertir en un propòsit de la teva vida, i llavors és molt xulo que sigui així, no? Ho dic perquè al llarg de la primera meitat de la teva vida n'estàs buscant algun de propòsit, no? I finalment que te'l trobis d'aquesta manera i que sigui tan agraït i tan entretingut i tan divertit, de fet, doncs és molt bonic.
Mm-hmm. Escolta, mira, anirem posant algunes cançons que has escrit tu i plantejaré preguntes arran de les cançons. Mira, escoltem això un moment. Escoltem Tot torna a començar, que obri el disc Ordre i Aventura, el vostre cinquè, el tercer en català. El segon que ho fem amb Paco Loco, em sembla recordar, que inclou aquesta meravellosa frase: la sospita és la primera forma de fe que existeix, que ens remet als mestres de la sospita de principis de segle i també al fet de la fe i del creure, no? Amb un videoclip que recreava l'escena final d'Ordet, de Dreyer, pel·li que gira entorn a la fe, amb Kierkegaard per un tubo. Et vull preguntar, David, i per això et deia que comencem fort, si havies esmorzat bé, si ets creient, si tens resolta aquesta qüestió.
No la tinc resolta, però el debat de si crec o no m'agrada. De fet, l'última resolució és que no crec, ja des de fa, què et diré, des de fa uns 10-15 anys. Precisament Ordre i Aventura és el disc que va ser resultat una mica d'aquest debat que vaig fer intensament. Precisament en el moment en què els meus fills van néixer o ja tenien 2 o 3 anys, i llavors doncs, em comencen a fer preguntes incòmodes, no? Allò de on anem quan ens morim, coses d'aquestes així, i precisament, no?, de si existeix Déu, o d'on venim, aquestes preguntes filosòfiques que els nens fan d'una forma espontània i gairebé sense filtre. I jo no les tenia, o tenia la sensació que no les tenia prou ben resoltes, i llavors em vaig dedicar a llegir llibres d'això, d'història, de les religions. Uh-huh. Vaig llegir Mircea Eliade, vaig llegir Richard Dawkins, que són el Dawkins, sobretot, és un d'aquests quatre genets de l'apocalipsi, no? Que...
Un racionalista dels antics,
sí,
no?
Sí, un neodarwinista, un biòleg brillant, que ha combatut, diguéssim, el corrent aquest religiós que va haver-hi amb la Nord-Amèrica del Bush i del, després dels atacs de l'11S. I llavors es va publicar molt coses molt bones en aquella època d'aquests quatre genets de l'apocalipsi, i em van convèncer bastant de que jo no sóc un creient, no he cregut mai en Déu. El que passa que sí que tens una dimensió espiritual a la que no vols renunciar, creus en alguna cosa, bueno, que hi ha alguna cosa més que la estrictament material, precisament això que parlàvem abans, el sentit de la vida i coses així, doncs estan molt associades a valors que no són tangibles, no? I per tant, sí que creus en alguna força que no pots veure. I l'amor en seria una, per exemple, no? I llavors, doncs, tot i que no cregui en Déu, sí que no menyspreu la dimensió espiritual de la existència.
No, i a més a més, t'has fet seu el llenguatge de l'espiritualitat, no? L'espiritualitat d'aquesta New Age que avui a dia, en fi, ens ataca i hem d'anar amb 3 escuts pel carrer, sinó els conceptes i fins i tot doncs, el plantejament de dilemes i de qüestions incòmodes, i són les teves cançons d'una forma molt natural, no?
Sí, perquè crec que són les que ens plantegem tots, és a dir, no vull fer de fet, de cap tema una reflexió estrictament individual. El que passa que sempre crec, penso que com més aprofundeixis en les teves preguntes honestes, en les que fas a tu mateix en el teu dia a dia, més universal seràs, i per tant s'arriba a la universalitat o a l'abstracció des del gratant lo concret, gratant el més pròxim, no? És a dir, el presoner s'allibera de la cel·la gratant les escletxes, no? les esquerdes que pugui tenir la roca. I per tant, com més coneixis lo immediat, millor, més ràpidament t'alliberaràs. I a mi m'interessa, però jo crec que l'interessa a tothom, no? El sentit de tot això, que dimoni fem aquí. I llavors, com que les religions s'ho han preguntat des de sempre i ho han intentat, el dolent és que han intentat donar una resposta definitiva a totes aquestes qüestions, i clar, llavors, doncs, des de que va aparèixer la ciència o el mètode científic, doncs, Crec que és més intel·ligent el fet de saber que, no, que cap resposta és definitiva i que per ara tenim aquesta, però que d'aquí un temps en pot venir alguna altra. I això no treu que tu sí que hagis de tenir els teus principis i els teus valors i aquests que siguin... intentar que siguin el màxim d'irrenunciables i d'innegociables possible, no?
Uh-huh. Escolta, a algunes entrevistes que he llegit teves, parles de la teva època d'estudis a França, no sé si era Nantes...
A Grenoble.
A Grenoble.
Vaig acabar la carrera a Grenoble. Sí.
Ciutat preciosa, per cert.
Sí, està bé, és molt xula, sí.
No, bueno, veig que tenies els Alps a prop, no?
Sí, però el que passa que estàs ficat en això que li diuen una cuvet, que és una mena d'una vall molt escarpada,
sí.
Llavors quan venen els núvols tu no marxen d'allà, saps? Es queden trebats com en una mena d'embús. I quan allà arribaven un dia de núvols i llavors ja sabies que els pròxims 15 dies no veuries el sol. I això era una mica bèstia, la veritat.
Pels francesos avui, si estàs en contacte amb ells, i tu has viscut bastant de cara a França, et diuen, hòstia, és que a França estem en total decadència, sobretot la França urbana, les ciutats, tenim París, que és l'hòstia, tenim Marsella, sí. Que és algo exòtic i algo, una experiència d'aquestes, ara ja més gentrificat, però una experiència abans d'alt risc, però la resta sí. De ciutats, és que no hi ha res. No, hi estàs d'acord o no?
Sí, és una mica... I pensa que jo clar, hi vaig anar, la vaig tractar molt a França, vull dir, que vaig visitar-la molt i vaig viure doncs, aquest any a Grenoble i tenia molts amics francesos i, per tant, els freqüentava. Al llarg de la primera meitat dels anys 90, i llavors, realment, per mi sí que era una mena de destí... diguéssim, somiat a nivell turístic o a nivell vital, en el sentit que tenien publicacions culturals molt poderoses, els Irrecoptibles, els Tres du Cinema, exercien la crítica cultural d'una forma molt desperta, molt militant, molt jove, molt informada, millor jo et diria que els angloamericans, i almenys, fins i tot, per exemple, també amb el còmic, no? El tractaven ja com una forma d'art, d'una forma molt desacomplexada, en comptes de tractar-lo com un entreteniment. Però, bueno, els francesos sempre han sigut uns avançats en això, perquè també tractaven el cinema ja des dels anys 60 com una forma d'art, en comptes de tractar-la com un mer entreteniment. I van fer el mateix amb el rock als anys 90, amb els Irrecoptibles. I llavors, per un jove inquiet que li interessava el cinema, la literatura, la música... empapar-se d'això, ostres, era meravellós, perquè et desalienava molt, saps? Vull dir, tenia la sensació que la música que escoltaves tenia molt sentit, que el cinema que veies tenia molt sentit i que t'ajudava molt a plantejar-te les preguntes importants que et plantejaves, que es planteja qualsevol adolescent. I en aquell moment França, a més també amb les cases de la cultura que tenia, també tenien la FNAC, començava a França a llavors, i per tant a ciutats petites com Grenoble, que eren 300.000 habitants, ja tenien una FNAC que era més gran que la que hi havia a Barcelona, saps? Vull dir que la gent llegia molt.
Això diu l'Enric González, t'anava a dir, l'Enric González en alguna entrevista i que va ser corresponsal a París, sempre ho deia, els francesos m'agraden perquè fumen molt i llegeixen molt.
Sí, els meus amics de classe, per exemple, d'allà de Ciències Polítiques, tornaves a casa d'ells i això que no era... que normalment tots no vivien a Grenoble, sinó que eren nanos que venien d'altres poblacions de França i ells s'havien agafat un apartament o s'havien agafat un pis o una habitació d'estudiant, el que fos. Doncs, escolta, les seves prestatgeries estaven plenes de llibres. Jo encara avui dia vaig a cases d'amics meus... suposadament de classe mitja cap amunt i no tenen ni un puto llibre a les estanteries, saps? Vull dir que...
Ni per aparentar.
Ni per aparentar.
Sense pudor, eh?
Sense pudor. I llavors doncs dius, ostres, aquí hi ha una diferència. I alhora que et dic això, que podries dir, ostres, tampoc podem exigir això amb tothom, però alhora que et dic això, la majoria d'aquests amics meus francesos tots tocaven algun instrument, encara que no tinguessin ni tan sols la vocació de convertir-se en músics. És a dir, que el cultiu de les arts o la preocupació per la cultura, l'interès per la cultura, bàsicament, doncs és una cosa molt més empaltada en la cultura francesa que en la nostra, i això és una cosa que hem d'envejar, i crec que és una cosa que allà no s'ha perdut, és a dir, que la segueixen mantenint, tot i que és veritat que potser hagi perdut una mica de què et diré jo, d'urgència la cultura francesa. Dóna la impressió que està més satisfeta amb ella mateixa que no pas que tingui l'ambició que havia tingut en altres moments de la història, doncs, de ser central.
No, tu parlaves, et parlava, doncs, d'aquesta època teva d'estudis a França, perquè sempre dius que és com, en aquest cas, una bona nova, un moment iniciàtic, un despertar a nivell cultural, ho has resumit molt bé, i després, doncs, també se solapa, doncs, la teva època allà a Barcelona, anant cada dia a la Filmoteca, quan estudiaves avorrit de la facultat a la Filmoteca. Segueixes amb aquesta necessitat de seguir cultivant d'alguna manera, mirant pel·lis, mirant el que ha sortit, llegint, o d'alguna manera ja tens, diríem, el teu bagatge fet i vols incorporar molt poca cosa?
No, la veritat és que segueixo molt, molt curiós. El que passa que potser amb el món audiovisual una mica menys. És a dir, després de la febrada que vaig tenir cinèfila tot al llarg dels anys 90, em va venir la febrada aquesta de les sèries quan va aparèixer HBO i tot això, i vaig veure molta cosa, i ara avui dia realment amb l'audiovisual he perdut una mica d'interès. Segueixo veient, doncs, les quatre coses que s'han de veure, o que crec que s'han de veure, no? els Scorsese, els Tarantino, els grans autors, doncs sempre estic encuriosit pel que van fent, però potser he perdut una mica d'interès, també perquè en aquell moment jo crec que també tenia el somni o les ganes o l'ambició de fer alguna cosa amb l'audiovisual, que finalment vaig acabar fent, perquè vaig dedicar-me molts anys a treballar a la televisió. I llavors, doncs, el centrar-me més en la música, aquest interès s'ha passat més a la música en si, a la poesia, a la filosofia, a la història de les religions. Aquestes coses em segueixen interessant molt i segueixo llegint de molt i segueixo estant, bueno, intentant estar al dia d'això.
Tastaulletes once, tastaulletes ever, no?
Sí.
Molt bé. Escolta, escoltem aquest tema, que et vull preguntar una cosa. En Miqui Puig va agafar el Miquel a l'Accés 14, no?, del trucar a casa, i el va passar pel sedàs dels Dexys Midnight Runners, pareix, no?
Sí.
Dels Dexys, totalment. És l'única cançó amb la que podríem haver fet? T'agrada?
La versió del Miqui m'agrada moltíssim, em va fer molta il·lusió, més a més, que ho fes. Jo, Los Sencillos era una de les bandes una de les úniques bandes que jo seguia i que m'agradaven molt en el moment, en l'època, i per tant vaig sentir molt, molt, molt honorat per ell, que aquest sí que és una persona que ha mantingut la seva curiositat per la música molt desperta sempre i ha fet una gran carrera, és a dir, és un gran artista i per tant li tinc molt apreci.
Vinga, va, tornem a les lletres. Escolta, l'entrevista és un gènere que has cultivat, de fet, des de les dues bandes, no? Primer dedicant-te professionalment i després, doncs, sent entrevistat, que no dius mai que no una entrevista. Et vas fer amb el Paris Review de Cantilado, ara que el van treure en doble volum?
No.
Vale, t'anava a preguntar, és aquest, diríem, compendi d'entrevistes a 100 escriptors del Paris Review, que ha editat a Cantilado, un llibre d'aquestos cars de 85 euros, em sembla que em va costar, i surten tots, no? Surten els grans escriptors des de Pound, des de Celine, Hemingway, fins als nostres dies, no? I són entrevistes de 40 pàgines on expliquen el primer. Si poguessis escollir, a quin escriptor t'agradaria veure entrevistat? Per exemple, ja et dic, parlo de Celine, Pound, no sé si t'interessen.
Sí, que m'interessa. De Celine, precisament, ara estic llegint Mort i Crèdit, no l'havia llegit.
Sí, el segon llibre, sí.
Sí, i precisament l'altre dia vaig estar mirant YouTubes d'entrevistes que li feien a la seva dona i coses així, era molt, molt interessant. No, precisament m'interessaria escriptors dels que no he llegit entrevistes. Per exemple, Pío Baroja o John Dos Passos, per exemple, no? Que són autors que vaig llegir amb fervor en moments determinats de la meva vida i dels que poques coses n'he llegit després. També perquè en un moment, quan ets adolescent o quan ets jove, llegeixes i tampoc et preguntes gaire més que el contingut estricte del relat de la novel·la que llegeixes. I en canvi de més gran doncs sí que vas a buscar una mica la vida de l'autor o intentes, tens més curiositat per conèixer les condicions amb les que va escriure una obra l'autor, no? Però clar, ja et dic, de Pío Baroja no en sé gran cosa,
ja.
Més enllà doncs de que un nebot, em sembla seu, doncs està de la Real Acadèmia de les Letres, i del Dos Passos en sé molt poca cosa també, a part d'això que va formar part de la generació perduda i tot això, no? Però no en sé res de les seves vides. I llavors, doncs, una bona entrevista amb aquests autors m'interessaria molt, sí.
Molt bé. Escolta, també en entrevistes t'he llegit que tu, en fi, que ets un lector, o sempre has estat un lector una mica caòtic, desordenat, que fuig de les categories o paraules com el cànon. És així, no? No tens en plan una llista de llibres? Ara em llegies que llegies el Mort a Crèdit, el llibre que va escriure després...
Mort a Crèdit, sí.
Sí, el Mort a Crèdit, després del viatge al final de la nit. Ei, Celine, que deia que jo he canviat la novel·la per sempre més, no? I un metge que es dedicava a escriure, no? Una mica era com tu, no? Al cap i a la fi, que treballaves a la televisió, però tu el que volies era escriure cançons i mira, has tingut una història d'èxit i t'has pogut dedicar. En Celine, no? En Celine deia, hòstia, és que haig d'escriure molt per arribar a final de mes, ho explicaven aquestes entrevistes. Tu tens alguna sèrie de llibres que dius, un cànon, que dius, hòstia, no em puc morir o haig de llegir aquests llibres abans del 55 o el que sigui?
No, jo crec que tinc el problema, que de vegades també és la virtut, de que quan tinc ganes de llegir una cosa la busco, la trobo i m'imposo. I llavors el defecte que molt probablement, si no m'acaba d'atrapar, ho deixo allà al costat. Però aquella curiositat més o menys satisfeta intervé en el meu dia a dia i contamina doncs, les altres perspectives que tingui sobre el que estigui llegint, o el que estigui veient, o el que estigui allò en el que estigui interessant. I llavors, jo crec que d'aquí surt molt la imaginació, és a dir, la imaginació és més el resultat d'una troballa inesperada entre dos ments que no tenen res a veure o que aparentment no tenen res a veure i que de sobte coincideixen amb algun aspecte de, no sé, amb alguna mirada sobre la vida, i això et pot donar una idea. I llavors, doncs, jo crec que està molt bé això d'anar combinant lectures que aparentment no tinguin res a veure o referències que són inesperades, que no són previsibles bàsicament per la opinió pública, és a dir, pels suplements de cultura, pel que toca llegir en cada moment de l'actualitat, no? És a dir, que els autors que estan de moda, doncs, jo és que no és que em fugi, però intento no obeir-ho gaire, perquè precisament llavors les idees que jo pugui tenir seran bastant esperables.
Uh-huh. Aleshores, una pregunta com aquesta, de si a punta de pistola haguessis d'escollir un país, tiraries més pels francesos, pels russos, pel món anglosaxó, no té sentit amb tu?
Triar un país, vols dir, per anar-hi a viure o per llegir? O per,
no,
per
sí, per, a nivell doncs, de preci a la seva literatura.
Doncs jo com a país en general, als Estats Units l'agafaria, pel simple fet de la llibertat, del poder que han acabat tenint al llarg del segle XX, i alhora per la seva supercapacitat de criticar aquest mateix poder. És a dir, moltes vegades els nostres antiamericans no saben, no són ni conscients, en realitat el que estan és imitant americans que han sigut els primers crítics amb el seu propi país, no? I crec que és un país que ha donat tantes coses i tan bones al segle XX, i tantes coses dolentes, també, però és una font gairebé inesgotable d'idees i de contraidees i de maneres de proposta.
David, espera que t'estem perdent. David Sapetes. Ai, David Sapetes, David Caravent. Espera, el tornem a intentar cridar perquè pareix que l'hem perdut.
En el moment has volgut ser una cançó.
que va, estem escoltant La forma d'un sentit, que a més dona nom a un llibre editat per Empúries, on en David se li va demanar que escrivís, que recopilessin totes les seves lletres escrites i que les comentés, expliqués una miqueta el context. Val molt la pena. Aquest, La forma d'un sentit, del disc Set tota la vida, recorda una mica, sobretot pel que fa a la bateria, no? En remet a Mimi Parker de Low o a la Mott Acker de la Velvet Underground. Jo hi sento una gran diferència amb la resta de discos, en aquest Trucar a casa i Set tota la vida, sobretot en el so. Aquest esperit lo-fi, que després va desapareixent a mesura que avança la discografia, és volgut o és una qüestió de decisions de la banda? Són teves?
Sí, al principi sí que és veritat que vam començar amb aquest esperit molt lo-fi, bàsicament perquè estàvem molt, molt imbuïts de la cosa aquesta, del Do It Yourself, una mica del que va inspirar l'indie pop de la segona meitat dels anys 80, i una mica la música aquesta d'habitació, és a dir, que ho fessis tot amb els recursos que tinguessis. Llavors, en aquell moment jo tenia una guitarra espanyola i l'Òscar tenia una caixa de ritmes, i així va començar Mishima. I llavors, doncs, era lo-fi perquè els instruments que teníem eren lo-fi, i a poc a poc, a mesura que vam anar aprenent a compondre cançons i a fer directes i vam anar creixent com a músics, jo crec que el lo-fi, en comptes d'utilitzar-lo com un estil o com un gènere, només hi acudíem quan era un requisit per la cançó, no? És a dir, hi ha cançons en les que tornem a sonar bruts o tornem a sonar diguéssim amb malament, si vols dir-li, doncs quan li convé a la cançó, no? I no en totes les cançons, pel simple fet que no tenim altres ni capacitats ni mitjans per sonar més grans, no? o més precisos, no? Jo crec que el lo-fi que va venir a fer, i l'indie pop en general, la segona meitat dels anys 80 i principis dels 90, va ser a embrutar una mica aquell so impolut dels sintetitzadors i dels anys 80, no? I el so del pop aquell cristal·lí de la Madonna, del Michael Jackson, i aquelles produccions tan nítides, doncs, per una banda es van embrutar amb el hard rock i per l'altra es van embrutar amb l'indie pop, no?
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí a la terra la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals.
I ara, del quart disc, passem en el novè, a l'Ara i Res. En aquest cas, escoltem Qui més estima. En aquest cas, una traducció lliure, o una mica lliure, en aquest cas, d'un poema d'Oden, no? de More Loving One. En aquest cas, David, tu et veus algun dia dedicant-te a les lletres però produint algun altre resultat, ja sigui relats curts, contes, fins i tot animant-te a traduir, perquè tradueixes molt bé totes les traduccions que estan en els discos d'altres poemes o cançons d'altres, són molt guapes. Hauràs de treure el canet, quan acabem l'entrevista, perquè pareix que vol anar a baix.
Escolta, és el gos de ma mare, que és un d'aquests...
S'ha de cuidar bé.
Petits emprenyadors. Sí.
Escolta, no, en sèrio, et veus escrivint una novel·la, per exemple?
Sí que tinc la... Bueno, em pica, diguéssim, l'ambició, diguéssim, fer-ne alguna. El que passa que ho he defugit, jo crec, perquè això d'escriure la part aquesta de soledat em costa molt, em dóna la impressió que m'allunyo massa de la vida. Ja hi tinc tendència, i llavors a mi la música m'ha salvat una mica la vida, en el sentit de que m'ha obligat a reconciliar-me amb els altres i a treballar en equip, i això és el que m'ha donat molta energia i ha donat molt sentit al que he anat fent. escriure una novel·la vol dir tenir la disciplina d'estar tancat en una habitació durant moltes, moltes hores, i ostres, això ho admiro molt de la gent que és capaç de fer-ho, però ho temo gairebé, és a dir, em fa una certa por, perquè a lo millor m'hi trobaria massa bé, saps? I llavors ho defujo una mica, prefereixo estar en contacte permanent amb altra gent i anar corregint-me, que em corregeixi l'altra gent, no? I que em millorin, evidentment.
Sí, sempre fas molt d'èmfasi en això, no? Que quan tu portes una cançó al local d'assaig, a l'estudi, deixa de ser teva i que això ho agraeixes, no? En aquest sentit.
Clar. No només ho agraeixes perquè els altres, la visió dels altres la farà enriquirar i la farà més sofisticada i més interessant, sinó que moltes vegades també tens la sensació que la fas immortal, és a dir, que ja no depèn de tu, no depèn de la teva energia que aquella cançó existeixi, sinó que ja ve carregada de l'altra gent. No? I llavors ja, ostres, ja vola sola, ja no necessita tu per existir. I llavors, ostres, això és l'ambició màxima de qualsevol artista, que l'obra que produeix doncs no el necessiti a ell per existir.
Amb un altre... Escoltem això.
Tan cert.
En una altra entrevista llegia doncs que l'ambició màxima o el que et faria més feliç és que d'aquí a 1000 anys la gent es seguís cantant les teves cançons, però que no sapiguessin que fos teves, no? Que això voldria dir doncs que en fi que són molt bones i que han resistit el pas dels temps. En aquest cas, en aquesta cançó, ser clar i breu, entens que s'ha convertit en una cançó en la que molts catalans o mallorquins o valencians s'han declarat a les seves parelles i que algú... Ara i aquí hi han tatuatges així, o sigui, saps el que... Sí. Com de grossa la vas fer, aquesta cançó?
Sí, no, i a més que és una fase del meu aprenentatge, diguéssim, d'escriure cançons que no... en la carrera realment estava molt verd, crec. Però sí que va ser en un moment sentit realment i per tant va ser honesta aquesta cançó i crec que també per aquesta nuesa de l'original ja expressa el que podia expressar i per tant doncs si la gent se l'ha fet a seva, ostres, doncs no puc estar més orgullós que això, no?
Que guai. Escolta, mira, ja anem acabant. Què et preocupa més? Què t'amoïna més? La javanesa o el Barça? En el sentit de que... Sí, no? Clar, és que estem... La javanesa no es va obrir, abans de la pandèmia, però, ostres, li ha caigut quan arrencava la pandèmia damunt i el Barça no et dic, no? O sigui...
Clar, em preocupa més el Barça, perquè la javanesa, gràcies a Déu, o gràcies a la meva dona i l'altre soci que la portem, doncs és un bar molt, molt petit, molt petit. I llavors, al ser un negoci tan petit i tan modest, és molt fàcil que remunti. Igual que també és molt fàcil que s'ensorri, però de seguida remunta. Mentre que el Barça és un transatlàntic molt bèstia... I bueno, el que hem d'aconseguir tots els culers, jo crec que ens l'estimem més, és que no perdi el rumb i que no perdi el seu compromís amb una sèrie de valors que jo crec que és el que són els que l'han fet pujar als seus cims, no? I llavors, doncs, vetllar per això és una cosa, una feina, una preocupació, jo diria que potser diària no, però gairebé diària per molta gent, no? I per mi ho és... Simplement perquè ha sigut una font de plaer i de joia i de satisfacció per moltíssima gent i que s'ha transmès de pares a fills, i llavors doncs jo crec que està bé que aquestes coses les cuidem i la seguim de prop, no?
La Javanesa, un bar de vespre nit al carrer Joan Gamper, 12, Barcelona, a Neuwi, que està molt guapo, i en David, sobre el Barça el podeu llegir, és a La Vanguardia,
La Vanguardia, que
escrius la teva columna. Escolta, per cert, hi ha alguna columna que no et perdis mai, que siguis, en fi, maníac d'aquella columna, d'algú?
De premsa?
Sí.
No, més que... No diria que... M'agraden moltes, molts periodistes i en segueixo amb molts. El que passa és que no et voldria concretar cap perquè estic segur que seria injust i et diria el pitjor. O sigui que, però vaja, no sé, el Vilamates mateix m'agrada moltíssim, el Pàmies m'agrada moltíssim, el Monzó m'agrada moltíssim, tots aquests clàssics, diguéssim, són jo crec que ho són per alguna cosa.
Escolta, ja per acabar, coneixes prou bé Formentera, i has passat aquí èpoques molt, bueno, estones xules a la teva vida. Viuries mai en un lloc aïllat, feréstec, com aquest? No sé si has estat mai d'hivern, o necessites la ciutat, sí o sí?
No necessito la ciutat, sí o sí. I a Formentera hi viuria encantadíssim. M'agradaria molt. El que passa que...
Segur?
Que amb fills, amb aquestes edats que tinc, em seria difícil. Si no doncs que els deixo jo a la ciutat on han crescut i jo llavors doncs, anar-hi per una època a Formentera. Però és això, la ciutat té aquesta cosa, és insuportable quan no la pots deixar i en canvi la trobes a faltar quan ets lluny. Jo, el millor dels mons possibles és precisament doncs, entrar-ne i sortir-ne sense problema.
Vinga, va, doncs ara fer referència als fills, on anirem parlant de fills, amb aquest El que em van dir, una cosa que a mi personalment m'emocionava molt quan el primer cop que la vaig sentir, també estava engrescat en tenir això, criatures, i el títol pareix fins i tot un punt irònic, no? Perquè una de les coses que rebutgem més és que ens donin consells de com educar o criar sí. els nostres fills, i fins i tot els explica parts, és el col·lectiu més odiós del món, i en canvi tu expliques, fas un manual de com educar a les criatures, però des d'un punt, molt humilment, no?
És que aquesta cançó, fixa't, jo recordo una conversa amb l'Alfons Serra, que és la bateria de Mishima, en la que li vaig dir que era una cançó que ja havia compost feia temps, però que no la podia portar al grup perquè tenia aquest to de mestre Tites. Llavors, doncs... llavors era... vaig pensar que fins que no complís els 40 no podria...
O fins que no comencin, fins que no comencessin a tenir criatures els de la banda, no?
Exacte, fins que no... I a més, doncs, tenia aquest punt de... Sí, d'allisonador, una mica, ja et dic, d'emprenyador, saps allò? Mm. I una mica com el... Recordes el Cat Stevens, aquella cançó del...
Sí, Father and Son.
Father and Son, exacte, sí. No? Aquesta cosa, hòstia, que t'agrada, però alhora la trobes emprenyadora. I, bueno, per treure de sobre o per treure'm de sobre aquesta sensació, doncs, bueno, vaig esperar un temps a fer-la pública. Però, bueno, també jo crec que l'interès de la cançó està en que no està clar de què parla, si és d'un fill o si és d'un animal que has de domesticar o si és de la vida que no pots controlar. No?
Em passa amb una altra cançó teva, que és un tros de fang molt coneguda, en la qual jo, quan l'escoltava, pensava en els meus fills, no? Que realment davant d'ells sóc un tros de fang, poden fer el que vulguin amb mi. I a més, aquesta imatge d'un ninot vora la caixa amb una cosa tan perfecta. L'Índia mateix, els boixos petits, no? Quan tenen mesos els hi posen una taca, expressament, en el cap, a més asimètrica, perquè siguin imperfectes i no els puguin maleir, no? I som això, no? O sigui, el ninot vora la caixa. No sé si un tros de fang dedicat parlava d'un nen, però si més no, i això també tu estàs molt a favor, l'audiència se la fa seva i en fa el que vol, no?
Exacte, totalment. No, jo crec que precisament a mi sempre els poetes que m'han interessat, o els compositors de cançons que m'han interessat, són els que feien que que les metàfores no es corresponguessin a un sol objecte, sinó que es corresponguessin a diferents objectes, no? De vegades dona la impressió que estàs parlant d'una dona, però potser estàs parlant d'un nen, o potser estàs parlant d'alguna cosa que vas perdre i l'encarnes en una dona, o l'encarnes en un amor, o l'encarnes la representes en un personatge concret, però a mi el que m'agrada és que en una cançó hi hagi les possibilitats d'interpretació diverses. No? De vegades sembla que parli de la lluna, de vegades sembla que parli del que sigui. Han venit al cap doncs les coses aquestes del Lorca, no? Que la lluna és la mort i la mort és el tal. Però bueno, això enriqueix una cançó, fa que la puguis escoltar moltes vegades en diferents moments de la teva vida en els que tens preocupacions diferents, no? I llavors, això és el que facilita que una cançó sigui sobrevisqui, vaja.
David, moltíssimes gràcies. T'agraïm un munt aquest temps que mos has dedicat. Que tinguis...
A vosaltres, a tu.
Una bona anada al Pallars i un bon estiu. Gràcies, molt bon dia.
Igualment. Salut.
Salut.
Mira com desplega davant teu el seu encant, que bé coneix el seu medi silical, com s'hi adapta. Com les fulles que s'agiten al vent, intercanviant verd i plata. Deu ser per això que ets aquí, o sigui que no tinguis por, i estira el braç baixant. Si l'agafes, vibrarà d'existència el teu puny, tanca el bé que s'escapa.